Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest dimecres 19 d'abril del 2023. Fa cosa d'un parell d'horetes, s'han confirmat els pitjors presagis. Àlex Sala no tornarà a vestir la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Com a mínim, aquesta temporada. Diumenge ja el vam poder veure a l'estadi amb crosses i les proves no han deixat lloc al dubte. El migcampista cedit pel Girona s'ha tornat a trencar a la mateixa zona del bíceps femoral de la cama esquerra on es va lesionar Lezama fa 4 setmanes. Tot i que estava previst que entrés en la convocatòria, en aquest darrer partit contra el Castellón, el gabanenc va recaure, com ahir us explicàvem, en l'últim exercici de l'últim entrenament abans del duel contra els orelluts. Ja és mala sort, una baixa sensible, però també és cert que amb el nivell que està mostrant Pau Resta com a tercer central es pot arribar a mitigar. També hi ha hagut una altra lesió anunciada avui, la de Dan Gurdiel. El lateral dret arlequinat pateix una lesió al bíceps femoral, però de la cama dreta. Tot fa indicar que el del Bierzo no jugarà ni aquest diumenge a les 4 a les Gaunes contra la SD Logroñés, ni tampoc el pròxim partit a casa contra l'Atlètic Balears. Parlant de terminis optimistes, podríem estar situant-lo de tornada a principis de maig contra l'Intercity. El cert és que Gurdiel no ha estat de sort aquesta temporada amb les lesions. A l'octubre es va lesionar l'abductor, al desembre, recordem, es va estar 2 mesos fora de combat per un esquinç de genoll i al març també va tenir afectat el turmell. I aquí el recanvi està sent, i és, un tal David Astals, que ha ratllat a un nivell altíssim al carril dret. Com diem, dia de contratemps al Centre d'Esport Sabadell, dia de confirmació de lesions. De seguida us en donem més detalls amb el Sergi Garcés des de la nova Creu Alta. Avui, com diem, equador de la setmana, aquest dimecres 19 d'abril del 2023, portes obertes de l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que fem possible entre la Rocío García i el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid i el Milan són els dos primers semifinalistes de la Champions masculina. Tots dos, a més, calcant els resultats de l'anada. Els blancs van superar 0-2 al Chelsea i els rossoneri 0-1 al Napoli. Avui, Inter-Benfica i Bayern-Manchester City amb l'avantatge de 2 i 3 gols, respectivament, per italians i anglesos. Ahir, comunicat als àrbitres, davant l'onada d'hostilitat a la Lliga, els col·legiats van amenaçar de prendre accions dràstiques, com ara parar la competició si es mantenen les crítiques i també la violència, per exemple, en el futbol amateur. En handbol, gesta del Freiking Granollers a Alemanya, els d'Antonio Rama arribaven amb el gol de desavantatge de l'anada al Palau d'Esports i van guanyar de 8 al Flensburg 27-35. Per tant, tornaran al mateix escenari per disputar la final a 4 de la Lliga Europea. Els possibles rivals a semifinals, el Fuxe, el Göppingen i el Montpellier. I en tenis, victòria de Carlos Alcaraz en el seu debut al Barcelona Open Banc Sabadell al Godó per 6-3 i 6-1 contra el portuguès Nuno Borges. Repassem la resta del sumari.
Es comenta la recepció.
De seguida marxem fins a l'estadi de la nova Creu Alta perquè a 1:15 hi ha roda de premsa en directe de Juanmi Carrión. També repassarem la Queens League en clau sabadellenca, el relleu a la banqueta del Creu Alta Sabadell en vol, la victòria de Sergi Giral al Rally Catalunya històric i el tram final, tenis taula, bàsquet o la fletxa valona de ciclisme amb doble representació sabadellenca. Marta Romance a la prova femenina i David de la Cruz a la masculina.
L'actualitat de la primera ref.
Una notícia que llegim avui a Chu Playbook. La primera federació es queda només en 28.000 subscriptors de pagament després d'apostar per InSports, una dada que suposaria una davallada del 50% respecte al que va aconseguir amb Footers en el seu últim any. El regulador també parla d'una audiència de 70.000 persones, si s'inclouen les autonòmiques, que paguen més de 500.000. I el grup 1, encreuament de comunicats entre la Balona i l'Algeciras abans del derbi del camp de Gibraltar. Els segons es queixen que tenen únicament 255 entrades a un preu de 20 euros, quan a la primera volta el preu al Nuevo Mirador era de 15. La Balona, per la seva part, ha negat que hi hagués qualsevol acord verbal entre els dos clubs a la primera volta i han justificat el preu per les obres que s'estan duent a terme al municipal, en aquest cas, de la línia.
De quin partit no estarem pendents?
De la semifinal de la Copa Bielorussa a les 5 de la tarda, Neman Grodno bate Borisov.
I a les xarxes socials.
Una publicació a l'Instagram de l'Atlético de Madrid recordant que tal dia com avui, de 1970, van conquerir la seva sisena lliga a la nova Creu Alta contra el Sabadell amb dos gols d'Ufarte i Calleja. El centre d'esports, recordem aquell curs, venia de jugar la Copa de Fires contra el Bruges i es va salvar pels pèls.
Avui celebra el seu aniversari
l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i deu del migdia de, com diem, d'aquest dimecres 19 d'abril del 2023, equador de la setmana amb el Centre d'Esports Sabadell de tornada als entrenaments per preparar aquesta visita de diumenge a les 4 a les Gaunes, la segona visita de la temporada a les Gaunes, en aquest cas per enfrontar-se a la SD Logroñés, i tant de bo, també que amb un resultat bastant millor que el de la primera volta contra l'AUD Logroñés, aquell 3-0. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ubicat ja a l'estadi de la Nova Creu.
No serà difícil, perdó. Dona pau millorar aquell 3-0, per poc que ens ho proposem, fins i tot et diria que la sensació i imatge que va donar l'equip aquell dia fàcilment millorable.
No sé, mira, ara que venim de parlar tant del millor partit de la temporada contra el Castellón, en el top 3 segur de pitjors de la temporada està aquell partit contra l'AUD.
Segur. Sí, sí, em ve Castalia, em ve aquell, algun altre...
Promeses, tajonat.
Algun accident que altre hem patit malauradament aquesta temporada, però sí, crec que el de les Gaunes, per tot plegat, per la baixada de tensió i tot allò, va ser de lo pitjoret que ens hem empassat aquesta temporada.
Com diem, ubicat a l'estadi de la Nova Creu Alta, perquè en qüestió de 4 minuts ha de comparèixer Juanmi Carrión amb els protagonistes, o el protagonista ja per les instal·lacions de l'estadi, o què?
Mira, ara mateix, enfilant l'escala, jo crec que buscant Agustí Bernat, perquè si està Agustí Bernat, estem tots, eh? O sigui, ho dic perquè ja la resta de companys tenim el protagonista aquí a la zona mixta, per tant, quan ens donin el tret de sortida, ens anem tots cap a la sala de premsa Miguel Quereda i a escoltar Juanmi Carrión, a veure què ens diu avui el jugador de Chiclana.
Protagonista, en les últimes setmanes, tant en l'aspecte negatiu, anem a dir-ho així, com en el positiu, eh? Perquè el pobre Carri va fallar el dia de Zubieta contra el Sants, després es va marcar en pròpia contra el Nàstic, però també és cert, és de justícia dir que contra el Castellón va fer un dels seus millors partits amb la samarreta arlequinada.
Sí, va estar en aquesta línia excel·lent que va tenir el Centre d'Esports Sabadell en línies generals, amb tota la plantilla, i la veritat és que ell no va destacar negativament ni molt menys, ans al contrari, doncs, en aquest bon partit, molt bon partit que va fer l'equip. Tot això t'ho dic mentre acompanyant el propi Juanmi Carrión i amb el cap de premsa Agustí Bernat anem enfilant tots plegats les escales cap a la sala de premsa, com et deia, perquè ara sí que això, no sé si fins i tot anirem clavats o un minutet per sobre de l'hora, però bé, com ja hi som, doncs per què perdre més temps?
Estem a 2 minuts i mig d'un quart, per tant, amb uns minuts, en aquest cas, fins i tot avançada aquesta roda de premsa de Juanmi Carrión.
Això que et deia, no hem d'esperar ningú més, per tant, endavant.
Ara sí. Vale. Mira, ara tenim els dos. Vale. Sempre t'ho va fer la ràdia de premsa de Juanmi Carrión per el partit
Sí, Juanmi, venimos de, si no el mejor partido, uno de los mejores partidos que ha hecho el equipo en líneas generales, en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, en cuanto a resultado también. No sé si para vosotros mismos también es un golpe de moral para lo que queda de temporada.
Sí, hombre, da mucho ánimo ganar este partido. También se notó que somos un equipo que somos los que necesitamos los puntos, y se notó en el campo que estábamos con dos marchas más, y creo que es lo que nos espera hasta final de temporada. El equipo dio un salto a nivel de intensidad y se notó, y también ahí tuvimos acierto, que otras veces tuvimos la misma intensidad y no quiso entrar, pero esta semana sí que entró la bola.
Más allá del resultado, el partido en sí, la actuación, ¿puede ser un punto de inflexión para...?
Punto de inflexión.
¿Puede dar fuerza para estas seis finales que quedan por delante?
Sí, ha sido una fuerza.
Sí, porque le ganas a un rival muy potente de la categoría y haciendo muy buen partido. Además, en los 90 minutos creo que no sufrimos mucho. Y nos ayuda para coger esa confianza que nos hacía falta de cosas positivas, y que somos capaces de ganar a cualquiera si estamos con la concentración y la intensidad que merecen los partidos.
Tal como está la clasificación, Juanmi, no sé si es una sensación de que esto va a ser así hasta el final, que va a ser difícil que los implicados ahí abajo, alguno de ellos consiga realmente salvarse antes de que el resto.
Yo creo que será todo, esa es la misma tónica hasta final de temporada, de que va a estar todo jugándose hasta la última jornada. Que no queremos nadie que pase eso, porque todo el mundo queremos ganar lo antes posible los 3-4 partidos que nos haga falta para estar cómodo, pero yo creo que va a ser muy complicado porque aquí todo el mundo nos jugamos mucho. Aún así, yo creo que con la intensidad que le pusimos esta semana y la suerte que también que te tiene que entrar la pelota, yo creo que lo vamos a conseguir.
Si és de mirar la classificació, si això ens condiciona.
A ver, sí que lo mira desde la perspectiva de que estás fuera de centro y te quita un poquito de peso encima, pero no te dejes engañar que estás a un punto. Lo bueno que juegas esta semana y tienes la posibilidad de que vuelvas a ganar. Y aún así, luego más adelante tienes enfrentamientos directos. Pero la clave sería cuanto antes ganar dos partidos o tres partidos para llegar a la zona, a los últimos partidos, con las cosas medianamente hechas.
¿Es de los que se obsesiona mucho con aquello de abrir la jornada y que los demás sepan ya tu resultado, si jugar el último y ya saber lo que pasa para lo bueno y para lo malo? ¿Te preocupa mucho esto de, no solo para esta semana, sino para las semanas que vengan antes de que vengan las jornadas unificadas?
A ver, a mí nunca me preocupa, pero sí es cierto que esta semana no te beneficia, pero sí que hubo enfrentamiento directo el sábado. Y es verdad que el domingo va con la sensación de decir, oye, tenemos una oportunidad brutal de que si ganas, tío, sale de descenso, y te va con la perspectiva de que estás más cerca del objetivo.
¿Cómo te has visto a nivel personal?
¿Cómo sabéis a nivel personal estas últimas jornadas?
Sí, es verdad que esta semana me he quitado un peso encima porque llevaba, es verdad, que dos jornadas, tío, que no estaba mal, pero es verdad que tenía un poco de mala suerte y coincidió que el equipo no ganaba. Y la verdad que esta semana sí que me encontré bien, hice un buen partido y es verdad que anímicamente me ha venido bastante bien.
Con el recuerdo un poquito de lo que fue la primera vuelta, ya sé que en una temporada cuando ha habido cambio de entrenador, esto de los precedentes se marca poco, son equipos diferentes dentro de una línea muy, muy similar, pero ¿qué esperas de esta Sociedad Deportiva Logroñés? Que para todos puede ser, no sé si uno de los equipos revelación por el factor sorpresa, de verlo ahí arriba, cuando dábamos por hecho que iba a ser un equipo de los de, bueno, a sufrir.
Sí, aquí vimos en casa que es un equipo muy bien trabajado y durante todo el año ha sido un equipo muy regular. Un equipo que juega muy bien a la pelota y que está muy bien trabajado. Tiene unos conceptos muy buenos y además yo creo que lo bueno que tiene ese equipo, que es lo que he notado durante la temporada, que todo ha tenido claro lo que iban. Yo creo que es un club que en teoría estaba hecho para la permanencia y mira, gracias a que tiene muy buenos conceptos y tiene buenos jugadores, obviamente han conseguido estar arriba. Es verdad que es la revelación de la liga, pero quien haya visto durante todo el año el Logroñés sabe que no es casualidad que estén arriba.
Un poco a la pregunta que te hacía Sergi antes, hace semanas le preguntamos al míster cuando teníais ese pequeño cojín si era suficiente o no. Yo decía que esto iba a estar hasta la última jornada muy importante. ¿Veis realmente posible abrir el cojín suficiente como para estar medianamente tranquilo?
¿Y la posibilidad de subir a Escletxa o no?
La posibilidad siempre está, pero yo creo que nos equivocaríamos si fuéramos con ese pensamiento de cojín. Yo creo que deberemos de ir como esta semana. Te estás jugando la vida y tienes que ganar. Y independientemente de que saques más puntos los de abajo o menos los de arriba. Creo que el objetivo es llegar a los 46 puntos y no pensar en despegarte. Yo creo que es ganar y ganar, o puntuar fuera y en casa hacerte muy fuerte.
coincidiendo contigo, y hago la última ya, un poco lo que has dicho de este bloque bien trabajado que es la Sociedad Deportiva Logroñés, un equipo muy compacto en ese sentido, con la idea muy, muy clara. Si le buscaras un pero, no sé si lo habéis estudiado ya, si habéis empezado a ver vídeos ya de cara al domingo, si le tuvieras que buscar un pero, quizá los problemas que se autogeneran ellos mismos atrás, que a veces dan demasiadas facilidades al rival, con lo alegres que son luego también jugando de medio campo para arriba.
Sí, sí, a ver, lo que es la contradicción que tiene este tipo de equipo, ¿no? Que juegan muy bien, pero se la juegan tanto que no se equivocan en el campo contrario, te equivocas cerca de tu área, que es un poco también en su momento nos pasó a nosotros, que te la juegas, y como no estás acertado, y como el otro equipo está acertado, como el Barça ve que el resultado es engañoso, ellos no merecen perder 3-0, pero resulta que pierden dos balones ahí clave y parece que han jugado mal, pero realmente no jugaron mal.
Está siendo una temporada muy complicada en todos los sentidos. ¿Cómo lleváis esta parte anímica del equipo y tú personalmente?
¿Cómo porta el tema anímico del equipo y el mateix también?
¿A qué punto te ha afectado el otro día? Viste, no decía. Es que hasta nos llega a traspasar a la vida personal, ¿no?
Sí, también afecta a título personal.
Estaba en un club que institucionalmente para la categoría es brutal, ¿no? Y no estábamos jugando mucho. Obviamente la camiseta no tiene que pesar, porque si no te pesa es que estás equivocado. Nos jugamos mucho y yo creo que te afecta a nivel personal, porque te estás jugando el pan del año que viene. Y por eso el equipo está tan unido. Aunque creí, la semana pasada parecía que estaba un poco más, pero el equipo siempre estuvo más muy unido, y en los momentos malos hemos demostrado que hemos dado la cara, porque tenemos mucho corazón. Que es verdad que otras veces hemos pecado de quizás de juventud, pero yo creo que el equipo anímicamente es fuerte.
Una última pregunta. Será una de las cosas claves aquesta unió del grup.
Claro, tanto para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo malo, porque tú nunca sabes cómo va a deparar la siguiente semana. Cuanto más juntos estemos, será la clave de que consigamos la salvación, porque tú no sabes cómo va a quedar esta semana. La semana siguiente te viene el Baleares, que obviamente no tienes que dar igual Baleares ahora mismo, tenemos que pensar en Logroñés. Pero cuanto más juntos estemos, cuanto más rememos hacia el objetivo, que es la clave, más fácil será conseguirlo.
Doncs ara sí, pregunta del soci.
La pregunta del socio, preguntan: ¿qué mensaje le darías a l'aficionado que se está planteando en ir a Logroño o quedarse aquí en Sabadell y verlo por la tele?
Que venga, que merecerá la pena, porque lo daremos todo. Y nuestro único objetivo es que consigamos la victoria, y si viene y nos anima, será más fácil conseguirla. De verdad que si viene, el equipo lo agradece, lo notamos, aunque sea poco o una persona. Si nosotros nos vamos a morir allí, porque necesitamos ganar.
Bastido.
La pregunta del compañero, preguntan si tienes dos pies derechos.
Gracias a Dios no, pero en Zubieta tenía dos. Pero bueno, ya pasó el capítulo.
Doncs mira, tirant d'humor en aquest cas, i fins i tot recordant un d'aquests malpassatges d'aquestes últimes setmanes, recordem aquell mal rebuig que va acabar significant el gol de la Real Sociedad B, que posava el partit molt complicat en aquell moment. Per sort del Sabadell després va saber reaccionar, i amb una miqueta més d'encert o de temps, fins i tot podríem dir que el Sabadell podria haver tret els 3 punts de Zubieta. Però bé, que té un d'esquerra, i déu-n'hi-do com està aquest peu esquerre de Juan Migarrión.
Mala baba dels companys. Bé, un dels titulars, de fet, Sergi, d'aquesta roda de premsa és que ha reconegut que s'ha tret un pes de sobre, que no estava jugant malament, però que aquestes dues errades doncs l'havien penalitzat en excés.
Al final van ser dues errades que tenen a sobre la seva incidència en el resultat, i clar, això al final, vulguis o no, el que diem, gent que sap que se l'està jugant no només per la samarreta, sinó també a títol personal, però evidentment pensant en el col·lectiu, i són dues errades doncs que van tenir molta incidència, malauradament per ell, molta incidència en el resultat. Per un costat, com dèiem, perquè la Real es va poder avançar en el marcador i el Sabadell va haver de remar contracorrent, i encara més incidència, malauradament, una setmana després, amb aquell autogol que a la postre va significar la victòria del Nàstic de Tarragona aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Doncs mira, motxilla ja abandonada, i això és la millor de les notícies que podem tenir també per Juan Migarrión i pel Centre d'Esports.
Bon coneixedor, tot això. Ara de seguida parlem del tema dels lesionats, però m'ha sorprès positivament aquest coneixement del rival. És cert que suposo que avui ja l'hauran començat a estudiar, però però bé, ha deixat de, també declaracions interessants, Carri, sobre aquesta S de Logroñés.
Sí, i sobretot agafant aquest últim precedent, que no sé si tu vas tenir oportunitat de veure, jo vaig estar veient el partit contra el Barça Atlètic, Pau, i coincideixo 100% amb el jugador andalús del centre d'esports, eh? O sigui, ja pots dir el que vulguis, però aquell 3-0 és absolutament enganyós per com d'igualat va ser el partit, per com va tenir les seves ocasions al conjunt de Llona, i com dues errades d'aquelles que recordàvem malauradament també el Sabadell de la primera volta van acabar condemnant-los. Clar, si t'equivoques depèn contra quin equip, és més fàcil que ho puguin aprofitar, i el Barça Atlètic, si alguna cosa té, és que com un lori una mica de sang, saps que te l'aprofitarà, i la va aprofitar, i de quina manera. I al final, doncs, el que no ha vist el partit agafa el diari de l'endemà, veu un 3-0 i pensa, quina repassada li han fotut a la Societat Deportiva Logroñés, i la veritat és que res més lluny de la realitat de com va anar aquell enfrontament al Johan Cruyff.
Doncs els ha catalogat com la revelació de la temporada, Carri, però dient que no és casualitat, eh? Si els veu jugar durant tot el curs. Bé, ara sí, Sergi, toca parlar d'aquest tema amb el qual obríem avui l'Hotel Suís, la confirmació de les lesions d'Àlex Sala i de Dan Gurdiel, que tampoc venim a descobrir res que no haguem ja apuntat en els últims dies, però simplement això, no? Confirmar que el gabanenc Àlex Sala, de moment, no tornarà a vestir la samarreta del Centre d'Esport Sabadell.
Mira, desxifraré que ahir, per casualitat, al vespre, quan coses de la vida, jo havia de marxar a prop de l'estadi de la Nova Creu Alta, em vaig trobar amb Àlex Sala, que tot just acabava de fer les proves, i ja em deia que els primers inputs dels serveis mèdics no eren gens positius, i malauradament, com dius, avui s'han acabat de confirmar, doncs amb aquesta rotura un altre cop, aquest trencament un altre cop muscular, que si tot va normal, malauradament, el farà, com dius, estar ja fora del que queda de temporada pel Centre d'Esport Sabadell. Una molt mala notícia pel conjunt arlequinat. Per contra, doncs ens hem creuat ara fa una estona amb Adán Gurdiel, he de dir que Àlex Sala no l'hem vist per aquí, però Adán Gurdiel sí, i literalment, quan li hem preguntat, ha dit allò de estic molt fotut, perquè estem parlant també de dues setmanetes, tres més, per tant, en el millor dels casos, el del Bierzo, Pau, arribarà doncs per les tres, jo diria dues últimes jornades, però clar, amb una temporada en la qual no és el primer contratemps en aquest sentit que pateix Adán Gurdiel, i suposo que al final cadascú mirant i fent allò anàlisi i balanç de com ha anat l'any, és evident que no pot estar massa content Adán Gurdiel en aquest sentit en el capítol de les lesions.
Sí, temporada molt complicada per ell, a nivell de lesions, ho dèiem al principi, l'octubre es va lesionar l'abductor, al desembre el genoll, va estar dos mesos fora, després al març també va tenir problemes de turmell, ara això, estem parlant d'un jugador que estava cridat a ocupar, a ser l'amo i senyor d'aquest lateral carril dret, i que ha jugat poc més de 1.000 minuts. Per tant, el que deies tu. Sort també en tenim que hi ha un tal David Estals que està fent de carriler dret com els Àngels.
Sí, 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 que al final, primer Marc Vargas en el primer tram de la temporada i ara, com diem, aquest redescobriment de tot terreny, David Estals, doncs, ha pogut solventar aquest contratemps, però en qualsevol altra circumstància, imagina't del panorama que estaríem parlant, eh? Com dius tu, el lateral, el carriler cridat a ser, no indiscutible, però sí titular en un equip tipus que ens haguéssim imaginat a l'estiu del Centre d'Esport Sabadell, doncs que pràcticament 10, 11 jornades, 12 partits en total són els que ha pogut anar completant. Per tant, és un bagatge numèricament molt pobre i que parla i molt dels múltiples contratemps que ha anat patint, i d'aquí doncs aquest fotut que deia avui Adán Gurdiel quan li preguntàvem. Per cert, en aquest capítol no és tan greu, ni molt menys, però avui el capità César Morgado no s'ha pogut entrenar amb el grup, ha intentat seguir la sessió però de seguida ha tornat cap a l'estadi, en aquest cas per culpa d'un procés gripal. Just quan arribàvem a l'estadi, Pau, abandonava César Morgado a les instal·lacions de la Nova Creu Alta i ens comentava això, que havia baixat a Sant Oleguer, que havia aprovat, però que de seguida ha decidit, entre ell i el cos tècnic, doncs, que tornés cap aquí, que es dutxés, que es vestís i que intentés fer net perquè aquest procés gripal li passi factura el menys possible, partint de la base que estem a dimecres i que l'equip, si no hi ha canvi de plans, entrenarà dissabte i viatjarà el mateix dissabte en autocar cap a Terres de la Rioja per jugar diumenge a la tarda davant la Societat Deportiva Logroñés.
Doncs aquest virus, que hi ha la plantilla arlequinada que no acaben de fer de fer net del tot, eh? Recordem com Lladó també va tenir problemes a finals de la setmana passada, explicava que Alberto Fernández tampoc havia estat al 100% en l'últim partit per culpa d'aquest virus, i ara sembla que ha afectat el capità César Morgado, que tot i això doncs encara té aquests 4 dies ben bons per acabar de fer net i ser de la partida diumenge a les Gaunes. Alguna novetat més? Alguna cosa que ens deixem, Sergi?
No, mira, ara mateix marxa d'aquí Sergi García, un altre d'aquests noms propis que ens ha deixat les últimes setmanes per culpa de, en aquest cas, aquest atac d'apendicitis, i el veiem per aquí sortint del vestidor. Per tant, també en aquest tram final de la seva recuperació. Per la resta, tranquil·litat a l'estadi de la Nova Creu Alta. Demà de nou sessió preparatòria, que serà aquí, en aquest mateix escenari, a l'estadi de la Nova Creu Alta, i a continuar pensant i preparant aquest partit de la Societat Deportiva Logroñés.
Bé, doncs també estarem pendents d'aquesta evolució de Sergi García, perquè si no passa res estrany, hauria de viatjar a Logroño, no, Sergi?
Digue'm, perdona?
Que dic que si no passa res estrany, hauria de viatjar a Logroño, Sergi García.
No ho tinc molt clar, No ho tinc molt clar. Jo ho veig un pèl precipitat, però bé, encara queden dies, com deies tu, en el cas de César Morgado, per acabar de... Jo apuntaria més a la possibilitat de que estigui a disposició de Lladó de cara al partit de la setmana que ve aquí en horari matinal i davant l'Atlètic Balears, una altra de les finals, i a més, ara com ara diu, duel directe davant el conjunt balearico que tindrà el centre d'esports. Aquesta setmana, si em preguntes opinió, crec que és un pèl precipitat pensar en ell, però...
Preguntarem divendres. Divendres a la roda de premsa de Miquel Lladó, doncs preguntarem per l'estat de Sergi García. Sergi Garcés, estadi de la Nova Creu Alta, gràcies.
Apa, fins ara.
Garri, estem a punt d'arribar al punt de 2:15 del migdia. Fem una aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell i quan tornem parlem de la Queens League.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El Sant Jordi va de dracs.
I de roses.
I de llibres.
I de ràdio al carrer.
La Diada de Sant Jordi, en directe a Ràdio Sabadell.
Per mi, el Sant Jordi és la millor festa que hi ha.
Aquest 23 d'abril, especial des de la plaça Doctor Robert.
Amb entrevistes als protagonistes.
Autors, llibreters, floristes, entitats solidàries...
I un micro obert a tots els sabadellencs.
Diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia.
Diada de Sant Jordi, a Ràdio Sabadell.
Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i Centre de Dia, Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, 2:15 de 2 del migdia. Seguim parlant de futbol i després de l'èxit de la Kings League, amb aquell primer split que va acabar al Camp Nou, ara arriben noves protagonistes en una altra competició creada per l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, la Queens League, que serà aquesta nova lliga que conviurà juntament amb aquesta Kings League durant els caps de setmana. Ens va fer ja en el seu dia una pinzellada de la Kings League en clau sabadellenca i avui ens la fa de la Queens. Raül Medina, què tal, com estàs?
Hola, Pau. El passat diumenge es va fer el draft on es van escollir totes les jugadores de cada equip amb una protagonista arlequinada. La migcampista Abril del Toro s'uneix a la disciplina de l'Aquis Buyer Team per afrontar el repte de guanyar la Lliga. L'equip presidit per Javier Ruiz i Eric Ruiz van deixar en les mans de Sergio Ruz, campió d'Espanya amb la selecció catalana sub-16 femenina, la confecció de l'equip i van decidir que l'arlequinada formés part del seu nou projecte. Abril encara no es creu que sigui dins de la competició.
Pues la veritat és que estic molt contenta. Encara no m'ho crec, si et soc sincera. I bueno, quan em va escollir doncs, estava tremolant. Fins que no estava darrere dels entrenadors i del cos tècnic no vas començar a creure'm que estava dins i la veritat és que molt contenta i ara doncs a tope amb el Sequis Boyer i a guanyar la Lliga.
Doncs una Abril del Toro que haurà de compaginar el Centre d'Esport Sabadell encara amb 8 jornades per finalitzar la Lliga amb aquesta Queens League, Raül, que jugarà els dissabtes de 4 de la tarda a 10 de la nit, on trobarem el mateix que passava doncs, a la competició masculina, a les jugadores amb figures també del món d'internet, amb influencers.
Sí, des del club no hi ha hagut cap problema, segons Abril l'han recolzat des del mateix moment que va decidir entrar al draft i creu que no hi haurà cap problema per assistir als dos partits. A més, Piqué ja va dir que volia fer la final de la Queens League al Camp Nou una altra vegada i això crea molta emoció a la jugadora arlequinada.
Se sent moltes emocions perquè la veritat és que és un somni, si es compleix és un somni fer realitat perquè jo soc del Barça des de petita i la veritat és que jugar al Camp Nou seria doncs un somni i seria bastant guai perquè, clar, jugar a aquell camp tan gran amb tanta gent i segur que s'omple, la veritat és que aquell dia estaria molt, molt nerviosa. Però, bueno, segur que arribem i a guanyar la Queens League.
Doncs Abril del Toro, que és l'única representant del Centre d'Esports Femení actual, però si ens remuntem als inicis dels anys 2000, trobem en aquest cas una jugadora que seurà a les banquetes del Cupra Arena.
Sí, l'exjugadora del Centre d'Esports Sabadell i del Futbol Club Barcelona, Flor de Luna, serà l'encarregada de dirigir l'equip de Pio, presidit per la streamer mexicana Sammy Rivers. A la Kings League va ser un dels equips que es va quedar fora dels play-offs i vol canviar aquesta dinàmica en la competició femenina. Flor de Luna explica com es planteja el seu treball dins de l'equip.
La verdad es que tenemos experiencia, tanto yo como primera y él también, en Fútbol 7. Lo afrontamos con ilusión y con muchas ganas. Yo creo que los nervios siempre los tienes y eso es bueno, pero una vez, como se suele decir, pita el árbitro, adelante. Hay un nivel más alto del esperado y eso la verdad es que es gratificante para nosotros como entrenadores.
Doncs per finalitzar tota aquesta influència arlequinada a la Queens League, trobem un vell conegut per tota l'afició sabadellenca, molt estimat per tothom, com és el Manu Lanzarote. Què tal, Manu, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, molt bé, molt bé.
En aquest cas entrenes a Les Tronques, al conjunt presidit per Violeta. D'entrada, no sé si van contactar directament amb tu per Chita i Violeta per ser l'entrenador. Com es va gestar això de ser entrenador de la Queens League?
Bueno, no, tenia dues opcions per anar i bueno, pues, vam parlar, vam tenir una reunió de videotrucada i bueno, va ser molt fàcil. La veritat que són molt propers i bueno, molt content d'estar dintre de Tronques i la veritat que amb moltes expectatives de funcionar bé i la veritat que és una família. Dins d'això, que molt de tot això és una família.
I no sé què suposa també per tu, no? Aquest nou repte a la Queens League, sabent una mica i tenint l'exemple de la Kings League, totes les bogeries, dels girs de guió que hi ha durant els partits.
Sí, no, per mi és una oportunitat nova, no? Som pioners, o crec que va ser la meva escola pionera fa 10 anys, jo crec que ara això que entra de la Queens League que tenia que estar dintre, estic a dintre i això, pues, bueno, d'entrenadors una miqueta raros partits, però bueno, nosaltres a adaptar-nos al que toca, a competir i bueno, crec que hem fet bon equip en el draft, hem treballat molt aquests dies i bueno, anem a la Queens League per guanyar-la.
T'has hagut de preparar d'alguna manera, Manu, amb totes les, com diem, especificitats que hi ha durant els partits?
Bueno, no, al principi no, ara hem estat treballant molt aquests dies amb el draft, hem fet moltes llistes, molts vídeos, molta imatge que teníem de jugadores, informació per a fer la plantilla, estem acabant amb la jugadora 12 ara, I no, com a entrenador, doncs ara comencem a entrenar, començarem la setmana que ve segurament els entrenaments i adaptar el que és la competició, els partits, si canvien les normes, bueno, jo crec que és una miqueta més viu que el futbol normal i llavors és que està preparat per tot.
Has parlat per ser amb Juvenal, que entrenava a Porcinos, per saber com va això, el desenvolupament de la competició, que t'ha donat algun consell?
No, encara no he parlat amb el Juve, ara sí, el veuré segurament els entrenaments, els partits també i bueno, segurament ja coneix com va això, però bueno, segur que s'està passant molt bé.
I a tot això, com has vist ara que parlaves del draft, com has vist el nivell general de les jugadores en aquesta competició, ja que Gerard Piqué deia que era similar a una segona, fins i tot a una primera divisió del futbol femení?
Bueno, a veure, jo crec que comparar la Kings League serà molt diferent, crec que serà molt millor el nivell, perquè al final si mires les jugadores, les jugadores tenen categories més altes que els nois, llavors crec que l'impuls que serà això de la Queens League serà molt gran, que la gent que encara no ho veu, però crec que serà de molt nivell. La veritat que serà molt nivell, el futbol serà molt vistós i crec que és l'inici d'alguna cosa molt gran pel futbol femení.
Vaig amb les dues últimes, Manu. A la competició masculina, la Kings League, va haver-hi algun enrenou, alguna polèmica, fins i tot amb alguns clubs de catalans, de tercera federació, de primera catalana, a l'hora de cedir els jugadors, de poder-ho compaginar, en aquest cas, amb les competicions territorials aquí a Catalunya. Tu que et trobes en els dos bàndols, podríem dir-ho així, com a entrenador de la Queens League, però també com a responsable d'un club de futbol femení, veus que pot haver-hi algun impediment, algun problema?
A veure, està clar que sí, no? Perquè, bueno, primer de tot, les jugadores firmen un contracte, no sé exactament, però les obliga a jugar els partits, llavors, o juguen els partits o juguen al seu club. Entenc com són, bueno, això, la posició del club, l'entenc perfectament, perquè al final tens a jugar una temporada i pot ser que estiguis jugant a ascens o descensos, llavors és molt complicat de gestionar. Però al final jo crec que si mirem la federació o dona un pas endavant en què és la competició, canvia moltes coses, o segurament quan acabi la Queens League se sentaran i miraran què passa amb això, perquè segurament la temporada que ve i les següents moltes més jugadores podran jugar a la Queens League, i és que si no fan les coses o les canvien serà impossible que continuar, perquè al final no cobren res ninguna jugadora a futbol català, i a la Queens League estan cobrant setmanalment per partit, llavors tenen que moure'n segur.
I a tot això també, Manu, a la Kings League hem arribat a veure Ronaldinho, Chicharito, etc. Us han deixat caure que hi haurà alguna figura destacada també a la Kings League o què?
Bueno, jo crec que sí, que al final és molt difícil, no? Això de jugadores, no crec que hi ha tantes com els nois, no, retirats. Llavors, si tenen contracte d'equips professionals és molt difícil, no? Perquè no poden jugar-se en contractes de molts diners poder lesionar-se la jugadora. Poden dir molts noms, però segurament són jugadores que estan a categories que no són la primera divisió o no tenen contracte al juny quan acabin, o és difícil. Però bueno, segurament sempre algun equip que tenen molt de poder dintre de la Kings i la Queens League, pues segurament algun nom farà que doni més imatge a la Lliga, segur.
Doncs estarem pendents de possibles sorpreses. Manu Lanzarote, ex del Centre d'Esport Sabadell i ara entrenador de les Tronques. T'anirem seguint en aquesta Queens League. Que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Doncs Manu Lanzarote, que serà Raül, estarem pendents, l'haurem de seguir en aquesta Queens League amb les Tronques, que deies ara que aquest primer split coincidirà també amb el segon dels nois, no?
Sí, jugaran dissabte i els nois jugaran diumenge. Tota la competició començarà el 6 de maig i veurem què tal va tot i com és tant la Kings League nova, que ha canviat una miqueta de cara a aquest segon split i el primer split de la Queens.
Vinga, doncs estarem pendents també les pròximes setmanes. Gràcies, Raül, que vagi molt bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu, a 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 2 amb el Sergi Parc. Què tal, Sergi, com estàs?
Hola, Vituri, com estem?
Hem tingut notícia d'última hora en el món de l'handbol, d'ahir a la nit, perquè Ramon Salmurri ha deixat de ser l'entrenador del primer equip masculí del Creu Alta Sabadell Handbol. Com diem, ahir a la nit el club va fer oficial en un comunicat després d'acabar-se la temporada de Lliga Catalana i que els creualtencs hagin consumat novament un altre descens.
Sí, dius això de novament ben dit, perquè recordem que és el segon consecutiu que ja es va donar fa unes setmanes, com explicàvem aquí a l'Hotel Suís. L'any passat es va baixar de Primera Nacional sense poder puntuar i aquest cop, tot i mostrar-se més competitiu, l'equip arlequinat tampoc ha pogut evitar perdre la categoria enguany. Per tot, el club ha decidit fer aquest pas i canviar de tècnic. Albert Bosch, el president, l'escoltem, Pau, diu que calia una entrada d'aires nous després d'aquests dos descensos seguits.
Més que resultats, i també és el fet aquest de veure que home, dos anys seguits, dos descensos, el grup segueix molt, però no crec que sigui... creiem que el més convenient era buscar un canvi per fer un cop d'aire i plantejar ja la temporada que ve, ja sigui que Lliga Catalana Plata, si s'aprova, Primera Catalana, si no s'aprova, que aquí també hi ha un altre batibull de despatxos, que fot por, però també creiem que després de dos anys seguits potser era moment de buscar un canvi.
Aquest batibull de despatxos que referia Bosch era en referència a Pau a la possible reestructuració de categories de cara a l'any que ve. Hi ha molta incertesa, però vaja, perquè ens fem una idea, passi el que passi, el Creu Alta Sabadell estarà en el cinquè esglaó de l'handbol, vaja, estatal i català en total, per tenir una referència. Dues categories per sota de Primera Nacional. I tot després de signar una fase de permanència a Lliga Catalana molt pobra, en què el Creu Alta Sabadell no ha pogut guanyar cap partit, el balanç és d'un empat, i 9 derrotes, i Bosch reconeix que ja es veia que la cosa no rutllava, tot i tenir equip per no baixar.
Ho vas veient, que la fase de descens no està funcionant, que no aconseguim trencar, que jo crec que si a principis de la fase de descens el partit que vam tenir amb el Garbí haguéssim guanyat, que va anar del Cantón Duro, hagués canviat molt la cosa, però el fet aquest de veure que no, s'acaba portant, i no crec que sigui la paraula decepció, és la... Sap greu, més que decepció sap greu, perquè coincideixo en que no hi ha equip per baixar.
I una decisió de destituir Ramon Salmurri Parc, que a més arriba, com dèiem, quan s'ha acabat la Lliga Catalana, però no la temporada, perquè els creualtencs encara han de jugar la Copa Catalana.
Sí, la setmana que ve l'enceten amb l'eliminatòria davant el Garbí de Palafrugell, equip de Lliga Catalana també, però Salmurri ja no s'asseurà a la banqueta, en el seu lloc ho farà Pablo García, tècnic de la base, i qui exercirà les funcions d'entrenador interí fins que es tanqui del tot el curs. De cara al futur, s'està buscant nou entrenador i el director esportiu Eloi Vila, segons el mateix Albert Bosch, ja hi està treballant.
L'Eloi ja està treballant, estem buscant entrenador, tenim molt clar, per dir-ho així, som més proactius, tenim molt clar què tenim i què volem buscar, estem buscant aquest perfil, el que passa que és complicat, no t'enganyaré. A dia d'avui hi ha diversos candidats, sé que l'Eloi n'ha parlat amb dos o tres ja, però s'ha d'anar concretant, i la nostra intenció seria si, quan abans millor, l'entrenador pogués començar a treballar ja amb el bloc de jugadors de l'any que ve, doncs fantàstic.
Doncs estarem atents, Pau, a les pròximes setmanes per conèixer qui és el nou inquilí a la banqueta creualtenca i també per saber això, si hi ha reestructuració de les principals categories catalanes d'handbol, però ara mateix moltes incògnites.
I com bé dius, el Creu Alta Sabadell Handbol, que ha acumulat dos descensos consecutius de Primera Catalana, aquesta temporada tampoc ha pogut... de Primera Nacional, perdó. No, aquesta temporada no ha pogut mantenir la categoria aquesta Lliga Catalana. Que vagi molt bé, Parc, gràcies.
Adeu, Vituri!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Parlem ara de motor, perquè el copilot sabadellenc Sergi Giral, fent parella a l'Autobianchi amb Jan Garcia, s'ha proclamat en els últims dies campió de la 7a edició del Rally Catalunya Històric. El saludem aquí en directe a l'Hotel Suís. Sergi, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Bé, suposo que molta satisfacció, no?, per haver aixecat els braços en una prova de força prestigi.
Molt content d'aquesta victòria al Rally Catalunya Històric. És un dels grans, mediàticament és molt important, perquè l'organitzador, RAC, ja coneixem com són, no? Vull dir, té molt poder en aquest sentit. I guanyar-lo pues, ostres, ens va omplir molt d'orgull, no? Va ser un rally molt difícil, hi havia gent molt, molt bona, amb rivals molt forts, amb cotxes molt més potents que el nostre, i la veritat que vam estar molt concentrats i tant el pilot com el cotxe es van comportar de meravella, no? Tot i que per abans de l'últim tram vam tenir un problema, que vam perdre la femella d'un dels bujis de la roda de davant i hagués pogut anar tot al garete, però que havia la possibilitat de que poguéssim perdre una roda, però al final ens la vam jugar i vam poder acabar el tram, que a més la vam guanyar i arribar al podi, no? com a vencedors.
Comentaves a les xarxes socials que des del segon tram us havíeu posat al davant. Per tant, tot i aquest ensurt final que ara expliques, que déu-n'hi-do, una actuació molt sòlida, no?
Sí, la veritat és que des de l'any passat que no corríem amb l'Autobianchi i hem fet unes petites modificacions, perquè a més ja no es pot fer amb aquest cotxe, i la veritat és que vam estar molt, molt concentrats, eh? Vull dir, tant el meu pilot com jo, i intentant fer la feina ben feta. És un rally difícil, perquè és un rally que els tants són secrets, i vulguis o no, pues, has d'estar molt, molt a sobre d'intentar averiguar els metres que ens falten, els metres que sobren, però bueno, penso que també la sort de quan en quan també juga a favor, no? I en aquest cas ens ha tocat una miqueta a nosaltres, però no. Però bueno, ja et dic, ens ho vam treballar molt, i van ser uns 10 trams molt, molt difícils i tot tenint la desavantatge que nosaltres, amb un cotxe tan pocs cavallets, hem d'arriscar molt més que altres, no? I això pot produir que tinguem algun fallo mecànic o alguna sortida, no? Però bueno, no va ser el cas. Ja et dic, ens ho vam treballar molt i molt feliços de poder aixecar el triomf.
Per cert, que la publicació d'Instagram deies també que Salou se't resistia.
Sí, la veritat és que portàvem 2 segons i bueno, ens faltava guanyar, no? I ja tocava guanyar un dels grans, i Catalunya Històric és un dels grans, no? I estic molt, molt content, sobretot perquè és un rally mític. També vam guanyar el Volant RAC, que és la primera edició que hem fet amb caràcter històric. Això recordo quan jo era petit, que als anys 80 hi havia el Volant RAC i pensava, ostres, que xulo ha de ser això, no? I ara poder tenir l'oportunitat de competir-hi amb un clàssic i guanyar-lo, pues, la veritat que em fa molt feliç, no? I que estic molt, molt orgullós d'aquest rally.
I gairebé ho remato amb això, Sergi. Ara el següent objectiu, si no em dius el contrari, és el Costa Daurada Legend els primers dies de juny.
Sí, a més aquest any està dins del Campionat d'Espanya d'Històrics, i que el Legend ara portem uns anys que no hi anem, però per temes de calendari és que tu estava molt a prop del Dakar i aquest any al canviar-lo al juny ens dona l'oportunitat de poder anar, i a més han creat un campionat mixt entre aquest del RAC i el Legend, i això que fa que estiguem en bona posició per poder aconseguir-lo, no? Però ja dic, ens fa molta il·lusió, també és un rally molt bonic allà a Reus, també entramos a Tarragona, que també sortir de Girona i sortir d'aquí dalt de Catalunya també va bé de quan en quan, no? A Tarragona hi ha uns tramos molt bonics i que també doncs, ho passem molt bé, la veritat. I el Legend Reus serà un rally difícil, perquè també hem estat tots allà i vindran molts espanyols també a córrer, vull dir que serà un rally complicadet, no? Però bueno, ja intentarem estar al davant i ens ho podem preparar bé.
Per cert, amb la idea de repetir, en aquest cas amb l'Autobianchi?
Sí, 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 continuem amb el Jan, amb l'Autobianchi. Aquest any amb ell farem poques coses perquè el cotxe s'ha de guardar. El nostre objectiu fort és el Rally Costa Brava Històric aquest any, a l'octubre. Aviam si ens podem tenir una miqueta l'espina clavada l'any passat amb l'abandonament quan ja estàvem tocant el primer lloc. I bueno, intentem fer Legend bé i preparar el cotxe de cara a després de vacances poder ja posar-lo un poc Costa Brava Històric.
Doncs Sergi Giral, que ens n'alegrem molt d'aquest èxit després d'aquesta segona participació al Dakar Clàssic, que bé, va tenir algun que altre entrebanc, i que puguis tornar a pujar al calaix més alt del podi, com diem, en aquesta 7a edició del Rally Catalunya Històric. Que vagi molt bé!
Moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, bravo pel seguiment.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
8 minuts per arribar al punt de les dues. Canviem en aquest cas de tema, parlem de tenis taula, perquè el Club Natació Sabadell ha deixat escapar la primera possibilitat de certificar matemàticament la primera posició del seu grup de la primera nacional masculina, tot després de perdre en el punt de dobles 4-3 contra el segon classificat, l'Helios. Això sí, en el doble desplaçament del cap de setmana a terres aragoneses, l'endemà els nedadors es van refer enduent-se la victòria contra l'Escul Zaragoza i segueixen només a un sol pas de segellar aquest lideratge. Ens ho amplia el Guillem Llorenç.
Els nedadors no van ser capaços de superar el seu màxim rival per la primera plaça en un partit en què els sabadellencs volien treure's l'espineta clavada per haver perdut el duel de la primera volta. Tot i l'ensopegada, el marge és ampli i els palistes del club haurien de perdre-ho tot i que l'Helios no deixés escapar cap triomf per cedir la primera posició. Marc Ferruz, integrant de l'equip, lamenta no haver capgirat el resultat de la primera volta.
Anàvem amb ganes de revenja, no? De que la segona part fos el nostre resultat, el que volia imposar-se, bàsicament, i ens va sortir l'alineació malament. Jo vaig sumar-ne un, l'1-1 i l'1-1, i vam anar al doble i vam perdre 3-2, a sobre amb mala sort, perquè anàvem guanyant 2-2, 9-5, i es van remuntar i vam perdre 11-9 i vam perdre el partit.
L'endemà de la desfeta, els nedadors no van fallar i es van imposar 2-4 a l'Escul Zaragoza, un rival de la part baixa de la classificació. Dissabte a 4:45 a Can Llong tenen una nova oportunitat per ser primers matemàticament i poder centrar-se en el play-off. El rival serà el Lluïsos de Gràcia, que, segons Ferruz, és millor del que diu la classificació.
Serà un partit igualat perquè al final tots tenim nivell d'aquesta categoria i no esperem algo més fàcil, esperem suar per guanyar. Ells han tingut mala sort, també amb la haurien de tenir més punts del que tenen, però bueno, la Lliga es mostra la regularitat dels equips en un any natural i si estan allà és que s'ho han merescut d'alguna forma també.
I ja es coneixen la seu i les dates de les fases d'ascens. Olot, la capital de la Garrotxa, acollirà el play-off el cap de setmana del 20 de maig.
Hotel Suís.
I en bàsquet, partidàs de la Copa de Catalunya masculina aquest dissabte als pavellons del club entre el Natació Sabadell i l'Espanyol. Un duel directe per entrar al play-off d'ascens entre l'últim equip que s'hi classificaria, el Perico, i el conjunt que aspira a treure-li aquesta tercera plaça al nedador, només amb una victòria de diferència entre uns i altres. El tècnic del club, Jonathan Ramírez, trasllada tota la pressió al rival.
Más allá de ganar o perder, en Artés, el que nos marcaba un poquito si tendremos más o menos opciones de quedar terceros, es el partido de Español. Entonces, bueno, Español es un equipo que obviamente es un equipo de los que paga en Copa Cataluña. Entonces está claro que ellos, su objetivo es estar en esas fases. Es decir, nuestro objetivo es, si bien bien y si no, no, pues no pasa nada. Su objetivo de todas sí que tiene que ser estar tercero. Entonces entiendo que, claro, Español va a venir aquí. Para ellos sí que realmente es una final. Para nosotros también, porque, bueno, queremos estar ahí, pero obviamente el que tiene más a perder en este caso creo que es Español.
Ho escoltàvem ara, el Natació Sabadell, que ve de perdre a la pista de l'Artés en l'última jornada per 7 punts de diferència, 71-64, encadenant així la segona derrota consecutiva. Un resultat que ha provocat que l'Espanyol arribi amb aquest lleuger avantatge a la classificació quan només resten 4 partits per tancar la fase regular. A tenir en compte, per cert, que el club va guanyar el duel de la primera volta a les 3 xemeneies i, per tant, en cas de repetir signe, recuperaria la tercera plaça per l'Avaraix. Recordem que els dos primers de cada grup i els dos millors tercers dels tres grups entren al play-off i Jonathan Ramírez ja ha fet les seves càbales d'aquest tram final de calendari que inclourà la visita al líder Alpicat.
Obviamente el liderato, aunque lo tengan asegurado, supongo que no querrán perder. Español, la última jornada va al Picat, que seguramente ya lo tendrá todo hecho. Pero al Picat delante de su afición, pues no va a querer tampoco perder. Entonces, por eso te digo, yo creo que llegado a este punto, todo el mundo se está jugando algo. Entonces, bueno,
pues fácil, pues seguro que no, ningún partido.
Doncs un enfrontament entre el Natació Sabadell i l'Espanyol que arrencarà, com diem, dissabte, horari habitual a 3:45 de la tarda als pavellons del Club Natació Sabadell. Tres minuts per arribar al punt de les dues informacions en format més breu en ciclisme. En marxa la segona prova del tríptic de les Ardenes, la Fletxa Valona i el seu desenllaç al famós Mur d'Uí. La cursa femenina s'ha disputat ja aquest matí amb la presència d'una sabadellenca, la Marta Romance, que ha entrat entre les 100 primeres, la 99, a gairebé 11 minuts de la guanyadora, que ha estat la neerlandesa Demi Vollering. Ara mateix és el torn de la masculina, de 195 quilòmetres, també amb final al Mur d'Uí, i en marxa des de fa una estona. De fet, queden ara mateix a 100 quilòmetres aproximadament, i hi ha un grup de 8 escapats amb 2 minuts i mig de marge respecte al gran grup. Allà el pilot, i tenim el sabadellenc David de la Cruz. L'arribada està prevista aproximadament a 4:45 de la tarda. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 7 de l'Astralpool Natació Sabadell, està disputant, de fet, a Atenes el play-out de la Copa del Món, l'antiga Lliga Mundial. Les de Mikioka arrosseguen els 5 punts aconseguits la setmana passada a Rotterdam i comencen liderant el grup, amb la qual cosa ho haurien de tenir, vaja, doncs molt bé per accedir a les finals de Long Beach del juny. El primer partit dels tres ha començat a la una contra Austràlia, que no té cap punt al Sarró. Demà serà, el rival serà la Xina, que també arrenca sense punts i amb el qual ja es van veure les cares a la setmana passada als Països Baixos. I divendres l'últim partit serà contra l'anfitriona Grècia, que en té 3 de punts. I ja que parlem del club, un últim apunt molt breu: l'entitat presidida per Claudi Martí va ser guardonada ahir un any més com a millor club de Catalunya del 2022 a la gala anual de la Federació Catalana de Natació. A més, entre els reconeixements individuals, a destacar els d'Edu Lorrio, Bernat Sanahuja i Sergi Cabanes, els tres campions del món a Budapest, que van rebre la medalla extraordinària al mèrit esportiu. Menys d'un minut per les dues, marxem. I us enviem una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so i d'aquest departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, amb l'ajuda del nostre estudiant en pràctiques, el Raül Medina. Ara, els informatius amb la Núria García al capdavant del Notícies Migdia. Nosaltres tornem demà puntuals a la una amb l'Adrián Arroyo al capdavant d'aquest hotel suís. Que vagi molt bé, que acabeu de passar un bon dimecres. Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.